Sí. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Declaro oberta aquesta solemne sessió acadèmica, avui dia 7 de juny de 2023, en la qual s'investirà doctora honoris causa i s'incorporarà al claustre de la Universitat de Girona la doctora Carme Valls i Llobet. Demano al padrí, el doctor Joan Sant, que l'acompanyi fins a aquesta estrada. Bé, moltes gràcies. Seguidament té la paraula el secretari general de la Universitat de Girona, que llegirà l'acord de Consell de Govern pel qual es concedeix el títol de doctor honoris causa a la doctora Valls.
Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts. Sempre sembla que vulgui marxar, oi? Quan em veieu tirar cap allà, però no, no. Eh? És que he de fer una giragonsa, diríem. Som-hi. Gràcies, rector magnífic. Benvolgudes, benvolguts, bon dia a tothom. I benvinguts a aquest acte acadèmic, que és dels que fa goig fer. I tal com ha dit el rector, tot seguit faré la lectura de l'acord del Consell de Govern pres en la sessió 1-2023, de 26 de gener de 2023, i que comença de la següent manera. Atesa la proposta per a la concessió del títol de doctora honoris causa a la doctora Carme Valls Llobet, aprovada per consens en sessió ordinària de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina, tinguda el dia 16 de novembre de 2022, d'acord amb el que estableix l'article 14 de la normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat aprovada pel Consell de Govern d'aquesta universitat en la sessió número 3-2017 de 31 de març de 2017 i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5-2017 de 29 de juny i en la sessió 8-2018 de 30 de novembre. I atès l'informe favorable del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat que ha analitzat la proposta per a la concessió del títol de doctora honoris causa a la doctora Carme Valls Llobet, així com la memòria justificativa en sessió 05-2022 de 14 de desembre de 2022, segons preveu l'article 14 de la normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 3-2017 de 31 de març de 2017. I modificada pel Consell de Govern en les sessions 5-2017 de 29 de juny i 8-2018 de 30 de novembre i 11-2019 de 16 de desembre. Per tot això exposat, s'acorda, com a punt únic, aprovar la concessió del títol de doctora honoris causa de la Universitat de Girona a la doctora Carme Valls Llobet.
Moltes gràcies, secretària general. Seguidament li passo la paraula al padrí, el doctor Joan Sant. Té la paraula. Davant.
Bé, com que alguns ja em coneixeu, sóc home de paraula fàcil, de manera que avui més bo que em controli. I així tinc aquí l'opció de controlar-me segur. Déu, ja has consumit un minut. Bé, bon dia. Rector magnífic, presidenta del Consell Social, doctora Carme Valls, professors i professores, personal d'administració i serveis, estudiants, càrrecs electes, senyores i senyors. Permeteu-me que en primer lloc expressi el meu agraïment al Departament de Ciències Mèdiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i a la pròpia UDG per, a banda d'haver proposat aquest doctorat honoris causa, haver-me encarregat la laudatio de la doctora Valls Llobet. Metgessa i política catalana, especialitzada en endocrinologia i medicina en perspectiva de gènere, essent la seva reivindicació més transcendent la inclusió de les diferències entre homes i dones en el disseny i l'anàlisi dels estudis sobre patologies i tractaments. Tanmateix, vull manifestar la meva il·lusió per aquest encàrrec, així com la dificultat que suposa per mi sintetitzar en poc temps la llarga, interessant i compromesa trajectòria de l'homenatjada. Camí que s'extén en l'àmbit de la medicina, acadèmic, de la recerca, polític i de la comunicació, amb fortalesa, sense defallir, per transformar la invisibilitat de les dones en la societat, en les ciències de la salut i en molts d'altres àmbits. Per escriure aquesta lloança he tingut present el doctor Jordi Feu Geli, en la laudatio feta per ell mateix a la doctora Marina Subirats, en la que recordava les paraules de l'eminent sociòleg Peter Berger, que deia: «Som el que som, gràcies al que nosaltres hem triat, però al mateix temps, gràcies també a allò que ens hem trobat, de vegades, sense buscar-ho». L'objectiu d'aquesta glosa no és altre que procurar exposar qui és i com s'ha fet Carme Valls. Resseguint alguns aspectes de la seva biografia relacionats amb els seus inicis, amb la influència del seu pare, cirurgià vascular, i tot seguit amb el desenvolupament de la seva activitat mèdica, sempre vinculada i compromesa amb la percepció de les dones en l'entorn de les ciències de la salut i la recerca. El 28 de maig de l'any 2021 vaig tenir l'oportunitat d'escoltar per primera vegada la doctora Carme Valls en una conferència organitzada pels estudiants de la Facultat de Medicina i promoguda a dintre d'un entorn a la pròpia Facultat de Medicina gestionada per un grup d'estudiantes que s'anomenen les metzines, que van revoltar els esperits de molts de nosaltres. Aquesta conferència es deia «Dones invisibles a la ciència», en el marc del cicle de ciència i docència, com he dit, organitzat pels estudiants de les facultats d'infermeria i de medicina, és a dir, del campus de la salut. He procurat escollir la paraula, esturat, sorprès molt desagradablement pel meu desconeixement. En aquell moment només em bategava el meu cervell nombroses preguntes. Les dones han estat invisibles en el meu exercici a la medicina? Quina fisiologia he estudiat durant anys? Com és possible que haguem comès aquest error tan greu als centres de docència? La resposta era òbvia, senyores i senyors. Hem estudiat la fisiologia d'un home, jo diria que més aviat d'un ente, dit en castellà i no sé com dir-ho en català. O millor dir, la d'un cos humà genèric, seria l'ente, en el que segons el sexe manifesta diferències fisiològiques o patològiques segons el patró genèric, bàsicament. Aquesta reflexió i el seu impacte en tots nosaltres ens va portar a demanar-li que impartís la conferència d'inauguració del curs de l'any 21-22 a les facultats d'Infermeria i de Medicina amb l'objectiu, per segona vegada, de donar el ressò i transcendència que li corresponien a les seves consideracions. Després d'escoltar-la, estava convençut que fèiem salat, que diuen a Sant Feliu de Guíxols, tard. Que feia molts anys que ens ho estaven dient la Carme, però estàvem sords. Havíem i hem de canviar els plans d'estudis de les facultats de les Ciències de la Salut i completar-los atenent a les perspectives de gènere. Permeteu-me que faci un petit recorregut dins l'extensa trajectòria curricular de la homenatjada, però després endinsar-me en diversos aspectes que posen blanc sobre negre en relació al treball d'assistència, recerca, difusió i compromís social de tota una vida, sí, de tota una vida. La doctora Carme Valls Llobet va néixer a Barcelona el 21 de maig de 1945, metgessa des de l'any 1968 per la UB, especialitzada en endocrinologia i medicina en perspectiva de gènere. Dirigeix el programa Salut Dona, perdó, Mujer, Salut i Calidad de Vida en el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris CAPS, com a acrònim del que és membre des de 1983 i actualment presidenta. El CAPS tracta d'investigar i posar en evidència les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris, així com proporcionar a les dones l'accés a la informació i recursos per millorar la seva qualitat de vida. Carme Valls Llobet ha estat presidenta de la Fundació Catalunya Siglo XXI i diputada en el Parlament de Catalunya pels socialistes, pel partit, disculpeu, dels socialistes de Catalunya, guió Ciutadans, pel canvi, des de l'any 1999 fins a l'any 2003. Va ser pionera a Espanya en plantejar les diferències en mortalitat i morbilitat entre dones i homes, el concepte anomenat morbiditat diferencial. En el terreny de la investigació i membre d'un moviment internacional d'investigadores que en la dècada dels 90 va impulsar la inclusió de dones en els assajos clínics i el rigor científic aplicat a l'estudi dels problemes més habituals en les dones. Autora de llibres de divulgació mèdica i membre del Consell de Redacció de la revista Mujeres i Salut. L'any 2008 va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i el 2019 la Medalla de la Universitat de València. Li fou concedida també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2020 per incorporar la perspectiva de ciència a la perspectiva de gènere a les ciències de la salut i el mateix any va rebre el Premi Amics de la Universitat de Barcelona i el Premi Àngeles Duran de l'Institut d'Estudis Universitaris de la Mujer de la Universitat Autònoma de Madrid. L'activitat docent de la doctora Valls com a professora de la Universitat de Barcelona s'inicia amb l'assignatura Epidemiologia de les diferències en salut entre dones i homes l'any 1985 i continua amb la direcció i realització, d'entre d'altres, dels cursos de gènere i salut per l'atenció primària per la Universitat d'Estiu de les Dones 2019-UB, cursos de formació de morbiditat diferencial 2009-2010 en ciutats com Barcelona, Madrid, València i Saragossa i la col·laboració amb l'Escola Andaluza de Salut Pública des de l'any 2010 al 2017. No gens menys atractives i reconegudes són les seves participacions en màsters i diplomes universitaris vinculats al gènere. Destaquen els relacionats amb la morbilitat diferencial, Mujeres i Salut des d'una perspectiva de gènere, a l'Institut Carlos III de Madrid i a la Universitat Autònoma de Madrid, 2006-2020. Rellevant la seva participació en el Màster per la Igualtat d'Oportunitats de la Universitat de Lleida amb l'assignatura Violència de Gènere, Cómo detectarla y cómo prevenirla en el acto médico, 2016-2021. Aneu fent un recorregut dels anys. No són puntuals les aportacions. Destacar les seves estades a Suècia 1993 en el Departament de Ginecologia de la Universitat d'Uppsala i a la Clínica Mayo a Minnesota, al USA, l'any 1998. En l'àmbit de la recerca, des de l'any 1994 i fins a l'actualitat, és autora de més de 40 publicacions i articles en revistes nacionals, figurant com a primera autora, soc tan preuat en aquests moments, espero que la truquin aviat ja des dels Emirats Àrabs, en 31 d'elles. Quant a la seva productivitat en l'àmbit internacional, s'ha dut a terme en col·laboració amb la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gorina, de la Universitat Autònoma, en aquest cas, de Barcelona. Destaquen per la seva gran rellevància aportacions publicades al Reproductive Health o British Medical Journal, per nosaltres són revistes impressionants, o l'International Journal of Women Health, o també a Plus One. Bé, la seva vàlua personal, professional i científica de la doctora Valls és la responsabilitat, el rigor, fil conductor del seu treball continuat en la recerca de dades científiques, així com la divulgació mitjançant conferències a associacions de dones per tot Espanya, més de 1.500 hores, i un gran nombre de publicacions amb un factor comú, reduir les desigualtats entre homes i dones. El seu compromís ben palès, en tota la seva productivitat ja descrita, no és altra que posar en evidència les diferències de gènere, com ja he esmentat, en els serveis sanitaris i proporcionar a les dones l'accés a la informació i els recursos per tal de millorar la seva qualitat de vida sense haver defallit mai. Carme Valls sosté que hi ha una escletxa de gènere en la medicina i ciències de la salut, com és natural. La que es crea quan la investigació fa invisible el cos de les dones i la societat impedeix als homes queixar-se. Així mateix assenyala que les dones no han estat presents en els grups de recerca, però és que, a més, tampoc han estat investigades i això ha donat lloc a biaixos increïbles. Un exemple ben clar tenim a l'estudi de la fisiologia humana al grau de medicina de la pròpia Universitat de Girona i també podria parlar de la Universitat de Barcelona. Atès que fa referència fonamentalment a la fisiologia d'un home. I no contempla amb l'extensió que correspon la fisiologia de la dona. La Facultat de Medicina de la Universitat de Girona entén que la doctora Carme Valls representa fidelment els valors transversals que consten en la seva missió, la de la pròpia facultat, i que, d'entre d'altres, són subjacents a totes les matèries impartides, orientades a competències genèriques i específiques, com el respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones. Com hem assenyalat prèviament, aporta i aborda de forma activa, crítica i innovadora les diferències de gènere, posant-les de manifest amb dades sòlides, científiques, no només amb descripcions de les situacions injustes viscudes per les dones, centrant-se en l'àmbit de la medicina i centrant-se en l'àmbit de la medicina, tant de la dona usuària com de la dona docent i o recercadora en l'àmbit de la medicina. La doctora Valls demostra que el poder científic essencialment masculí minimitza certes patologies. Tanmateix, afirma que la ciència extrapola els remeis farmacèutics destinats al gènere masculí al femení. I fa èmfasi en afirmacions com que en els anys 90 les dones són per primera vegada estudiades com a persones. Anys 90. A més de com a éssers reproductius. La reflexió de gènere a la medicina inclou també valorar què és el que estem fent malament amb els homes. Hi ha un conflicte en l'activitat mèdica i en les altres ciències de la salut, que és que el que investiga no veu pacients. Valls mai ha deixat de tenir contacte amb pacients diferents i diferents dies per setmanes i escoltar-les, escoltar-los parlar sobre els seus dolors, els seus cansaments, veure què podria aplicar en elles el que estudiava, l'ha ajudat a mantenir l'esperança. Homes i dones tenen cossos diferents. Formes d'enfrontar-se a la vida i a la malaltia diferents. I necessitats que han de ser ateses de forma específica. La medicina s'ha conduït fins ara per paràmetres masculins que han distorsionat investigacions i diagnòstics. Perquè la salut de les dones millori. Patapum. És urgent que la ciència tingui en compte les diferències de gènere, com que ja ho he repetit moltes vegades, doncs. Aquí queda. Homes i dones tenen biologies i singularitats i fisiologies amb grans punts en comú, però també amb substancials diversitats. Així doncs, la doctora Carme Valls qüestiona per què no existeix una disciplina reconeguda que investigui sobre aquestes asimetries i pugui així establir els millors criteris diagnòstics i d'intervenció per a homes i dones segons les seves característiques sexuals i de gènere. Per què segueixen considerant inferiors o poc importants els problemes crònics que pateixen les dones? Per què es medicalitzen processos naturals com l'embaràs, el part i la menopausa? Què tenen de dolent ells concretament? La conclusió és que en l'atenció sanitària les dones són invisibles pel diagnòstic i el tractament de moltes malalties, per la qual cosa, sovint, els seus símptomes són confosos, menys tinguts o minimitzats. Les queixes s'atribueixen sovint a causes psicològiques. Insistir i reiterar que el seu posicionament davant el servei a l'altre en tots els àmbits ja s'inicià com a estudiant a la llicenciatura de Medicina l'any 61 a la Universitat de Barcelona, sent escollida democràticament com a delegada del seu curs els anys 62 al 68. Seguint endavant amb el seu espírit de lluita i compromís, l'any 66 va participar en la fundació del Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona, acte conegut per alguns de nosaltres com la Caputxinada, finalitzant els seus estudis a l'any 1968. Finalment, com no podria ser d'altra manera, atès l'exposat, el seu compromís, dedicació, determinació, fortalesa de caràcter, la seva trajectòria i, en fi, el seu fer, ser i estar, volem tornar a insistir que la fan mereixedora d'una de les més valuoses distincions acadèmiques universitàries, el seu nomenament com a doctora honoris causa i, a més, per la nostra estimada institució, Universitat de Girona. Doctora Carme Valls Llobet, com a padrí del vostre nomenament, només em queda manifestar, en nom de la nostra Universitat de Girona, les seves facultats de Medicina i Infermeria i la població gironina, de les demarcacions gironines, no de la ciutat, l'orgull i l'honor que rebi aquesta nostra distinció. He dit.
Moltes gràcies, padrí, per la teva intervenció. Benvolguda, Carme Valls. Us investeixo doctora honoris causa de la Universitat de Girona per haver contribuït a convertir el concepte de morbiditat diferencial en un factor decisiu en el disseny i anàlisi dels estudis sobre patologies i tractaments. Per haver mantingut, sense defallir, una fortalesa d'esperit i una dedicació continuada a la investigació per tal de combatre la invisibilitat de les dones en la societat i en les ciències de la salut. I com a símbol, us lliuro la medalla de doctora honoris causa de la Universitat de Girona. El diploma de doctora honoris causa i us incorporo al claustre de la Universitat de Girona. Enhorabona, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Tot seguit,
en motiu del seu ingrés com a doctora honoris causa al claustre de la Universitat de Girona, té la paraula la doctora Carme Valls. Endavant.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, excel·lentíssim i magnífic rector de la Universitat de Girona, autoritats, amigues, amics, família. Permetin-me, en primer lloc, expressar el meu agraïment al professor Joan Sant Molina per la seva proposta d'atorgar-me aquesta distinció i al claustre de la universitat i a tot el professorat que va estar-hi d'acord. Faig extensiu l'agraïment a l'Escola d'Infermeria amb la professora Dolors Jovinà, aquí present, que va ser una de les primeres escoles que em va convidar a fer classes i conferències a Girona, i també a les matrones, com la senyora Yolanda Garza, que estan en lluita per la defensa dels seus drets a la dignitat professional, autonomia, reconeixement i retribució, per acompanyar les dones i famílies en la salut sexual i reproductiva i en els processos fisiològics, evitant la medicalització. Vull agrair també especialment a les estudiants i als estudiants de Medicina que ja fa més de 10 anys m'han anat convidant a parlar dels biaixos de gènere a la Medicina i que actualment molts d'ells ja estan aplicant la ciència de les diferències en els seus àmbits professionals. Fa 2 anys, i gràcies a la invitació del professor Joan Sant, també vaig tenir l'oportunitat, com ell ha dit, d'inaugurar el curs acadèmic a la Facultat de Medicina. No ha estat fàcil, durant la meva vida professional, mantenir una mirada i una posició crítica respecte al que m'havien ensenyat oficialment. Però val a dir que havia pogut entrenar-me abastament durant la vida estudiantil en plena dictadura franquista, participant en la creació d'un sindicat democràtic d'estudiants envoltats de grisos a la denominada caputxinada. De fet, la mirada crítica cap a la medicina ja va començar als meus 10 anys, quan havia d'acompanyar el meu pare, doctor Josep Vallserra, especialista en medicina cardiovascular i fundador de la Societat Catalana d'Angiologia, a fer urgències nocturnes per pacients amb accidents vasculars a pobles de Catalunya. Ja vaig aprendre molt en aquells moments. No hi havia ràdio als cotxes i, per tant, jo havia de parlar perquè no s'adormís i ell també parlava per explicar-me l'urgència. La importància d'un bon diagnòstic a temps per evitar amputacions d'extremitats o per evitar irreversibles conseqüències del denominat atac de feridura. Em va ensenyar el meu pare que també per ajudar a millorar la salut de les persones a vegades s'han de prendre decisions difícils, agosarades i amb implicació de la pròpia vida i de la família. Ell va ser el primer cirurgià que va operar a Espanya una estenosis mitral, precisament a una gironina que en aquell moment tenia 19 anys, que no podia ja ni viure, ni respirar, ni treballar. Es deia Rosa Llong i va esdevenir després una notable pintora que no hauria pogut pintar sense aquesta intervenció i que vaig poder atendre fins al final de la seva vida. No hi havia UCIs en aquell moment. Es quedava a dormir amb la malalta fins que la malalta se'n sortia. També m'ensenyava que l'estímul científic neix de fer-nos preguntes i de la voluntat de conèixer. Em parlava de l'estímul del que no coneixem, de lo infinitament gran i de lo infinitament petit. Li hauria agradat conèixer les possibilitats que ens ofereix ja la nanociència aplicada a la medicina, el coneixement dels perquès més íntims. Però la contradicció que suposava estudiar la carrera de medicina i la realitat que vivíem a Barcelona de la postguerra, amb el racionament, la misèria del Somorrostro i del Carmel i el contacte amb la onada d'emigració des del sud d'Espanya, han fet impossible a la meva vida separar la ciència i l'exercici de la professió i les desigualtats econòmiques i socials que m'envolten. El meu treball va començar sent fonamentalment assistencial en el camp de l'endocrinologia i l'atenció primària en un moment en què no existia el sistema MIR. A través de la pràctica professional quotidiana vaig començar a adonar-me que les dones eren les principals demandants d'assistència en aquestes dues especialitats a totes les edats. Les seves principals queixes, el cansament i el dolor en totes les seves manifestacions, s'enfrontaven i s'enfronten amb la limitada preparació dels professionals de les ciències de la salut sobre les malalties cròniques, ja que la ciència mèdica havia nascut en els hospitals amb patologies agudes de predomini masculí i, per tant, amb una mancança de formació entre les diferències en la malaltia entre dones i homes. Fins a l'última dècada del segle XX, la salut de les dones s'havia estudiat i s'havia avaluat en relació només a la salut reproductiva i al voltant de l'embaràs i el part. Però considerar que l'única diferència entre dones i homes era la reproducció, amb una absència de ciència i docència al voltant del cicle menstrual, ha col·laborat a no abordar la salut de les dones des d'una perspectiva integral. Vaig constatar, doncs, l'androcentrisme a la ciència i la manca d'estudis de les diferències i les desigualtats. Totes les ciències han nascut en un període històric determinat i encara que s'havia cregut que la ciència era objectiva i neutra, des de Thomas Samuel Kant es va iniciar un pensament crític respecte a la pretesa objectivitat de la ciència, en la que es fa evident que la ciència és també una construcció social i, per tant, influenciada per interessos polítics, econòmics, ideològics i socials, externs i interns a la mateixa generació científica. Per la mateixa raó, la ciència mèdica no és aliena a les actituds que tinguin els investigadors cap a les dones i homes i als estereotips mentals que durant la seva vida hagin marcat la seva conducta. Per què les dones, doncs, han estat invisibles per la medicina? Perquè les dones han estat absents de l'objecte de la recerca biomèdica fins finals del passat segle. La majoria de treballs de recerca en totes les àrees de les ciències de la salut, fins l'any 90, no incluïa dones en les seves cohorts de recerca. Les dones restaven invisibles per la ciència. La presumpció de que dones i homes som iguals i de que estudiar les malalties i els procediments diagnòstics era neutre per la medicina i la recerca va produir l'absència de dones dins dels treballs de recerca que tinguessin en compte els aspectes biològics, clínics, psicològics, socials, culturals i mediambientals de la salut. Però la presència de dones en l'objecte d'estudi no serveix de molt si al mateix temps no es valoren les condicions de vida i treball en els treballs de recerca, ni la sobrecàrrega psicosocial amb la doble jornada i la doble o triple presència. La ciència mèdica que havia sostingut que estudiar el baró era estudiar l'ésser humà ha hagut de canviar els seus paradigmes i començar a reconèixer que existeixen diferències entre dones i homes en el desenvolupament neurològic de les connexions cerebrals, en 43 teixits del cos que expressen les proteïnes de forma diferent, en el predomini de determinades malalties i en les que es deriven de la seva pròpia biologia, com les alteracions a la menstruació, els problemes, els embarassos i els parts, en la forma de manifestar-se els símptomes de les mateixes malalties, en la seva etiologia i especialment en la farmacocinètica de determinats fàrmaques, que es metabolitzen diferents segons sigui el fetge de dona o home i segons interaccionin en determinades fases del cicle menstrual en el cas de les dones. Un greu problema per la recerca actual de farmacologia és el que alguns autors diuen negligència penetrant i persistent per fer servir teixits d'homes i rates mascle en la investigació preclínica, quan s'ha demostrat que porta a molts errors i el fet que el 80% d'efectes secundaris dels medicaments administrats els pateixen dones. La invisibilitat de les dones en la malaltia cardiovascular és ja un paradigma del que he explicat sempre sobre la invisibilitat en la ciència. L'any 1991 ja es va produir la primera publicació sobre l'exclusió de les dones en els tractaments de cardiologia per estenosi de coronàries. A igualtat de patologia, els homes eren enviats a cirurgia i les dones a casa, amb la idea de que les dones no podrien tenir problemes de cor ni fer infarts. La revisió posterior d'aquesta mala praxis professional va revelar que les dones amb patologia de coronàries havien fet els mateixos infarts que els homes i amb major mortalitat. Aquesta publicació va ser de gran impacte dins l'especialitat de cardiologia i en general per tota l'assistència mèdica. La cardiòloga nord-americana Bernardine Healy va publicar una famosa editorial a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, el síndrome de Yentl. La majoria de treballs de recerca sobre mortalitat cardiovascular, factors de risc i tractaments s'havien fet només amb homes, amb excepció de l'estudi Framingham a 1984. Els biaixos de gènere en la recerca es van mostrar per primera vegada com a causa directa dels biaixos de gènere en l'assistència sanitària. I ara sabem que la cardiopatia isquèmica i els accidents vasculars cerebrals són la primera causa de mortalitat de les dones arreu del món. Durant els anys 90 als 2000, un moviment internacional d'investigadores va impulsar la inclusió de les dones als assajos clínics. El primer pas el va donar a Bernardine Healy, que a partir del 92 va dirigir el Centre Nacional de Recerca als Estats Units i va promoure una primera llei que va impedir destinar fons públics de recerca als treballs que no incloguessin dones i que no tinguessin en compte les minories ètniques. El segon acord important d'aquesta dècada va ser que els editors i editores de les principals revistes mèdiques que recullen treballs de recerca, liderats per Marcia Àngel, van impedir que es publiquessin treballs que no tinguessin les seves dades diferenciades per sexe. Amb dificultats, lentament, però amb força, es va introduir la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere en la recerca i l'assistència sanitària. En la revista JAMA, de la Societat Americana de Medicina Interna, Vivian Pin afirmava ja el 2003 la investigació de la salut de les dones ha sobrepassat els límits que la tancaven solament els òrgans i hormones relacionades amb la reproducció. Cada vegada més, l'assistència sanitària s'ha de basar en les diferències biològiques que comporta el sexe i les influències del gènere en els factors de conducta geogràfics, culturals, econòmics i socials. Constatem, per tant, que ens falta la ciència de la diferència i les desigualtats, que ha de néixer, en el meu parer, des de l'atenció primària, que és on més es necessita la identificació i seguiment de les diferències i on es presenten més dones demanant ajuda. Si no es diagnostica bé, si les demandes de les dones són atribuïdes a causes psicosomàtiques, no ens pot estranyar que siguem el país que més psicofàrmacos, ansiolítics i antidepressius recepta des d'atenció primària. Fàrmacs destinats de 5 a 7 vegades més a dones que a homes. És freqüent també que es minimitzi o maximitzi la patologia femenina en base a analítiques de laboratori que són avaluades per la seva freqüència, però no en funció de la seva normalitat, en funció de la qualitat de vida. I que s'exerceixi un paradigma, per tant, reduccionista de les etiologies. Lo freqüent no és sinònim de normal. La violència de gènere és freqüent, però crec que ningú d'aquest entorn pugui considerar en aquesta sala que sigui normal. Les anèmies, les manques de ferro i l'hipotiroïdisme són malalties freqüents entre les dones, però la seva freqüència, per la seva freqüència, són moltes vegades considerades com anormals i en molts casos no reben cap tractament. Si la perspectiva de gènere estava allunyada de la ciència, l'efecte del medi ambient sobre la salut i el seu efecte especial sobre la salut de les dones està encara lluny de la docència a les facultats de medicina. En el meu penúltim llibre, Medio Ambiente y Salud, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos, he pogut recopilar les evidències científiques que tenim en aquests moments sobre els efectes de les partícules contaminants, dels pesticides, dels químics tòxics o dels camps electromagnètics que poden influir negativament sobre la salut dels éssers humans. Però potser en el camp en què s'han publicat més estudis en els últims 3 anys, és en el camp cardiovascular, i ens n'hem d'alegrar, alertant d'ampliar els factors de risc a factors específics de les dones, com la síndrome d'ovaris poliquístics, la eclàmpsia i preeclàmpsia de l'embaràs, la teràpia del càncer de mama, les malalties autoimmunes, les malalties reumàtiques, la depressió, l'estrès relacionat amb la sobrecàrrega de la cura de la casa i la família i la violència de gènere. Tots aquests factors s'estan considerant ja en aquest moment com a factors de risc per la salut cardiovascular de les dones i com a factors d'ictus o de cardiopatia isquèmica. Afirmo, per tant, que sense recerca no hi ha docència, però a vegades la docència sanitària no ha incorporat en les seves assignatures troncals i en els currículums exigits al seu professorat ni la perspectiva de gènere ni els efectes del medi ambient sobre la salut. Vam veure tots aquests problemes fa més de 40 anys i vam pensar que com podíem col·laborar des de la nostra petitesa a fer les grans quantitats de canvis que necessitaria la recerca i la docència. I veient el retard amb què arribaven les novetats de la recerca a les i als professionals sanitaris i a les mateixes dones, em van deixar entrar i vaig participar en els treballs d'una organització no governal científica sense ànim de lucre, fundada a 1983, aquest any fa 40 anys, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, CAPS. I des del programa de Dona, Salut i Qualitat de Vida vam organitzar el primer congrés internacional sobre dones, salut i treballs, en el que van participar 53 països i que ha donat lloc a 4 congressos més a Rio de Janeiro, Estocolm, Nova Delhi i Mèxic. I mantenir una xarxa d'investigadores que ja estan fent recerca sobre les diferències. Tot i així, reconec que el primer acord del document final d'aquest congrés ha estat un fracàs per mi, perquè aquest primer acord exigia introduir la perspectiva de gènere en els estudis troncals de ciències de la salut. I per ara només hem arribat a fer assignatures opcionals i col·laboracions en diversos màsters i convidats a diverses conferències, però no ha canviat encara la formació. I veient les dificultats de formació en desigualtats, diversitats i diferències, ens varen proposar del CAPS formar una xarxa de dones professionals de la salut, metgesses, infermeres, psicòlogues, matrones, sociòlogues, per autoformar-nos en la ciència de la diferència i la desigualtat i per construir-la des d'on pot ser més útil des de l'atenció primària. La xarxa o Red Caps i la seva revista Mujeres i Salut, sota la direcció de la periodista Leonor Taboada, es manté gràcies a l'ajuda de les seves sòcies i sense cap suport de la indústria farmacèutica. Malgrat els bons desitjos de fer canvis en la docència i assistència, l'experiència viscuda per la humanitat durant la pandèmia de la Covid o l'aparició durant la vida de moltes persones d'accidents vasculars, tumors i càncers que de forma inesperada canvien els plans vitals, ens han obligat a viure amb la incertesa. Què podem prevenir realment des de la medicina? Podem curar? Només podem acompanyar? La incertesa, la manca de seguretat, d'esperança i d'expectatives, la manca de confiança en el futur, ha impregnat la vida de moltes persones, especialment entre la nostra joventut. Haurem d'aprendre a pensar i explicar que molts components de la salut humana no depenen solament de la voluntat individual. Potser havíem pensat que podíem controlar qualsevol aspecte de la vida i que podríem fer prevenció dels riscos per la salut de manera absoluta. Però he après que ens haurem de preparar per viure en la incertesa i, per tant, haurem de trobar temps i espais per aturar-nos, per pensar, per sentir, per abraçar i per estimar. Potser en aquests moments són més necessàries que mai les polítiques públiques que puguin pal·liar l'angoixa que provoca la incertesa davant del futur. Del meu pas de 7 anys pel Parlament de Catalunya com diputada del grup socialista Ciutadans pel Canvi, vaig aprendre que les polítiques públiques poden servir per millorar aspectes de la vida i la salut de les persones per poder contrarrestar la desigualtat d'oportunitats. Vaig poder aconseguir el telèfon per atendre les dones afectades per violència masclista i un pla d'atenció per elles. Vaig poder traspassar la Directiva Europea sobre assetjament sexual en el lloc de treball a la legislació catalana i vaig poder canviar el nom dels espais d'atenció, que en aquell moment es deien atenció a la dona, per als actuals CIRS, atenció a la salut sexual i reproductiva, perquè, com li vaig dir al conseller en aquell moment, l'atenció a les dones no és només l'atenció reproductiva. Les dones no són només una matriu amb cames. Les dones s'han d'atendre a tota la seva integritat des d'atenció primària. Les polítiques públiques, que són més favorables al desenvolupament d'una ciència de les diferències i les desigualtats, també he après que es manifesten de manera molt més efectiva a països federals, que entenen que la homogeneïtat és falsa i que l'homogeneïtat només afavoreix l'autocràcia. El mestissatge sempre ha sigut saludable en salut. Les polítiques que han promulgat que no es donarà diner públic per recerca, que no inclogui dones i homes, ètnies diverses i opcions sexuals, han estat promulgades per parlaments a Canadà, a Estats Units, a països nòrdics europeus. I això ha impulsat que en especialitats habitualment misògines comencin a publicar-se articles de qualitat en què s'estableixin les diferències de sexe i els condicionants de gènere de forma clara. I en aquestes publicacions, les dones científiques hi tenen un paper decisiu. Però la necessària incorporació del sexe i el gènere a la recerca i a la docència no pot oblidar tampoc el condicionant de l'edat i no per limitar l'assistència i la recerca, sinó per aprofundir-la. L'esperança de vida de la humanitat s'està dilatant, si no arriben més pandèmies, i per tant haurem de pensar en una nova assistència sanitària que tingui en compte la cura de les persones i la medicina personalitzada, que pugui atendre més dones i homes que tindran cada vegada més edat i que tindran cada vegada més alteracions, malalties metabòliques a la vegada. Hem d'aprendre a fer una atenció a la comorbiditat. No podem acceptar que es decideixi no enviar les persones més grans de 70 anys als hospitals si hi ha possibilitat de poder tenir oportunitat de viure, com va passar amb la pandèmia. L'edatisme no pot ser un límit per la ciència, ni per l'atenció, ni per la cura a les persones. I com crec, per tant, per anar acabant, que hauria de canviar la docència a les universitats en relació a les ciències de la salut? Crec que la docència en les facultats que formen els professionals que hauran de realitzar tasques assistencials com la medicina, infermeria o psicologia, no pot tenir en compte només que es memoritzi un gran nombre d'informació i coneixements, sinó que s'han de preparar per tenir competències per abordar constantment la interacció de l'enfoc biològic, psicològic, social i mediambiental de la salut en contacte amb persones que presenten dolor, sofriment, barrejat amb l'angoixa del no saber. Serà imprescindible en el futur incorporar el sexe com a variable biològica a la ciència i el gènere com a condicionant social si volem fer una medicina que millori la salut de tothom. Tota la teoria explicada sobre aquesta ciència pot quedar desdibuixada quan la realitat assistencial actual pressiona els professionals amb moltes demandes i pocs recursos. Crec també que part de l'assistència no es pot entendre sense l'exercici de l'empatia, la compassió i la comprensió. L'empatia, que permet llegir les preocupacions de l'altre mitjançant les nostres neurones mirall, sense la compassió, sentiment humà més intens que l'empatia, que comporta la percepció i la compenetració amb el sofriment de l'altre i el desig d'alleugerir, reduir o eliminar per complir la situació dolorosa, i sense la comprensió, el procés de creació mental amb el que podem captar, relacionar i elaborar un missatge que ens dona l'altre mitjançant el llenguatge verbal i no verbal i múltiples senyals del seu cos. Apareixen en aquest punt final moltes preguntes que deixo a la seva consideració. Es poden exercir tasques assistencials sense tenir en compte les altes dosis d'empatia, comprensió i compassió que s'haurà d'acumular per exercir-les? La universitat no hauria de col·laborar a preparar-nos en competències? Si l'assistència mèdica és només el seguiment de protocols decidits per especialistes en conferències de consens dels que es desconeixen els conflictes d'interessos, no pot ser fàcilment robotitzada i substituïda per màquines i per la mal denominada intel·ligència artificial? L'esperit crític, la creativitat, les decisions ràpides i amb la màxima visió integral possible no haurien de formar part de la formació dels nostres professionals? Les facultats de medicina no ens haurien d'estimular a pensar en lloc de tallar les ales a qui presenti qüestions difícils? Pot mantenir-se allunyada la universitat del destí dels professionals que ha format i que són seleccionats per un sistema MIR, EIR, etc., que només vol discriminar coneixements i no vocacions i és aliè a les necessitats dels problemes més predominants que tindrà la població atesa? Us he de dir que en el sistema MIR no hi ha cap pregunta sobre la diferència en l'examen. Bé, acabo. Són moltes i molts els professionals sanitaris que mereixerien medalles perquè estan assistint cada dia sense temps ni recursos a moltes demandes que moltes vegades encobreixen problemes que no són estrictament de salut, com la pobresa o la solitud, o perquè estan deixant la pròpia salut física i mental en els serveis d'urgència sobrecarregats. Tots aquests professionals, elles i ells, cobreixen amb la seva dedicació i la seva feina les deficiències del sistema sanitari que, tot i ser universal, precisa moltes millores. A totes elles i ells els hi voldria dedicar també aquesta medalla i a la meva família extensa, especialment als meus fills metges també, Miquel i Rosa Turbau Valls, i el meu marit Antoni, els que les meves hores de feina i escriptura els hi han robat espai i temps de convivència, però no d'estimació. Us estimo molt. Moltes gràcies a tota la família i moltes gràcies a vostès per la seva atenció.
Moltes gràcies una vegada més al cor i a l'orquestra de l'UDG per aquesta magnífica interpretació. Estimada doctora Valls, doctor Joan Sant, padrí de la doctorant, presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, subdelegat del Govern de l'Estat a Girona, rector Batlle, rectora Geli, síndica de l'UDG, presidenta Alexandra, secretària general, degà primer de la Facultat de Medicina, degana de la Facultat d'Infermeria, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, director de l'Escola de Doctorat, familiars de la doctoranda, membres de la comunitat universitària, membres de la societat civil i política gironina, amigues i amics, moltes gràcies avui per aplegar-vos aquí en aquest acte d'homenatge a la doctora Carme Valls. La universitat, cada vegada que celebra una cerimònia d'investidura d'un doctor o una doctora honoris causa, ratifica la seva pròpia essència, renova els seus compromisos i celebra la vigència d'un model obert, un model progressista i compromès amb la societat. Recordem què som i a qui ens devem. Aboquem en un acte senzill i alhora ritual tot allò que ens fa ser universitat, és a dir, centre de creació i projecció del coneixement, de transmissió del saber i d'implicació amb el batec del món. Totes les persones que s'han incorporat al claustre de la Universitat de Girona com a doctores i doctors honoris causa, 35 fins a dia d'avui, han merescut aquest reconeixement perquè no només han destacat en el seu camp d'acció, sinó que ens han proporcionat eines per ser millors universitaris, en definitiva, millors persones. És a dir, han ajuntat al seu mestratge una voluntat d'intervenir en benefici de la col·lectivitat. I han ajudat a bastir l'edifici ètic de la nostra universitat, a partir de les experiències en els àmbits diversos, àmbits de la ciència i de la tecnologia, de les humanitats i les arts, les ciències socials, el món del pensament i la poesia, la cooperació, la cultura, l'activisme social, el compromís pel medi ambient o les lluites reivindicatives pels drets humans. No ens podem sentir com a universitat més orgullosos de totes i tots els honoris causa. Entre ells, dues personalitats relacionades estretament amb el món de la medicina i la infermeria, com el doctor Joan Rodés, que incorpora a la ciència un vessant imprescindible d'atenció al malalt i a les seves circumstàncies, al seu entorn, i la doctora Ilona Kixbux, referent internacional en promoció de la salut. I avui s'hi afegeix la doctora Carme Valls i Llobet, una de les científiques que més ha treballat en aquest país i a nivell mundial per una medicina en perspectiva de gènere, per la necessitat de formular una ciència de la diferència, atenent la inclusió justament de les diferències entre dones i homes en l'entorn de la investigació, del tractament, de la prevenció i els estudis de les patologies. La Universitat de Girona ha dedicat les últimes inauguracions de curs a ressaltar aspectes de la realitat que ens preocupen. Hem volgut posar l'èmfasi en les problemàtiques socials que ens afecten a tots, des del compromís amb els refugiats i els drets humans fins a l'urgència d'una educació inclusiva o l'atenció a les emergències de la sostenibilitat ambiental. També hem parlat de la igualtat de gènere i de la igualtat d'oportunitats, en una línia que inclou una voluntat ferma d'acció i millora. Em refereixo al Pla d'Igualtat de Gènere, de la Delegació del Rector per a la Igualtat de Gènere, del compromís amb el col·lectiu LGTBIQ, de les contínues campanyes de sensibilització per a la prevenció i les actuacions davant de situacions de violència, de l'edició d'una guia de llenguatge inclusiu, iniciatives, totes aquestes i moltes més, que també informen els plans d'estudis amb un model docent propi, que volen anar més enllà de la teorització per passar a la pràctica quotidiana, amb la incorporació de la competència en perspectiva de gènere, que ha de ser, per tant, aquesta visible, constant i reivindicativa. Ens mantenim alerta com a universitat per fer front no només a les desigualtats explícites, sinó a totes aquelles formes que amaguen, ni que sigui sutilment, biaixos de discriminació. L'acte d'avui reconeix una trajectòria impecable, una trajectòria renovadora lligada a la contemporaneïtat i als corrents innovadors i també una actitud política reivindicativa i compromesa. Al mateix temps, a través de la figura de la doctora Valls, tornem a demostrar el compromís irrenunciable de la Universitat de Girona amb la igualtat, amb l'esperit crític. La veu de la doctora Valls ressona, com poques, en un aspecte que massa sovint, durant massa temps, amb massa persistència, hem bandejat. No parlo de les evidents injustícies i maltractaments envers les dones, de l'oblit històric, sinó d'un aspecte que tot just s'alvira a finals del segle XX i només en les societats més avançades. Em refereixo a l'efectiva discriminació de la dona en el marc de la medicina. En unes jornades organitzades fa uns anys sobre la salut en veu de dona, la doctora Sílvia Espinosa parlava dels objectius d'aquells diàlegs i deia que havien de servir, cito, per explicar a la ciutadania per què hi ha diferències de gènere en les malalties o els medicaments. Per què encara s'imposa una perspectiva esbiaixada? Bona part de la labor de la doctora Valls ha estat aquesta, estudiar i denunciar aquests biaixos i lluitar-hi en contra, des d'un feminisme que no només reivindica el paper de la dona com a impuls d'una nova societat, sinó que reflexiona i actua per derruir prejudicis i males pràctiques ancestrals. Ja hem pogut comprovar en la intervenció del padrí, el doctor Joan Sant, els mèrits de la Carme Valls. A mi m'agradaria especialment recalcar la formulació que deia fa uns moments. Aquesta ciència de la diferència, que hauria d'impregnar la recerca, el tractament, l'anàlisi clínic, lluny dels estereotips que al llarg dels segles han considerat les dones des d'una superioritat masclista. La doctora Valls afirma que la ciència ha postulat sempre que, cito, estudiar l'home era estudiar l'ésser humà, i que no ha estat fins als darrers 40 anys, des de finals del segle XX, que la visió androcèntrica ha derivat a poc cap a la consideració d'estudiar les dones com a éssers humans. El biaix que es comentava, la injustícia, l'exclusió. Biaix de gènere en els treballs d'investigació, en la preeminència del factor masculí quan els diagnòstics, en els mètodes d'exploració o en els criteris per establir la normalitat en les anàlisis. En la recerca i el tractament, en les teràpies, en la invisibilitat de les malalties preeminents en dones o l'oblit dels factors socials i físics que afecten a les dones. Les professions més feminitzades, ha dit la doctora Valls, són les més estressants biològicament i mentalment. I s'ha obviat aquest problema, com tants d'altres, a partir de solucions farmacològiques. El doctor de moltes dones s'ha tornat invisible amb l'administració de psicofàrmacs. Una altra cita de la doctora Valls. Hem estat molts anys, molts segles, durant els quals els avanços científics han amagat la manca d'una formació i una docència que tinguin en compte la diferència i la perspectiva de gènere. La biòloga Evelyn Keller, en parlar de feminisme i ciència, postulava que no es tracta de fer una ciència més subjectiva o més femenina, sinó de fer-la veritablement objectiva i lliure de gènere. És a dir, sense biaixos, sense desnivells. Equitativa i, doncs, millor per a tothom. I una altra de les investigadores preeminents en aquest camp, Sandra Harding, reclamava la reinvenció de la ciència i la teorització per donar sentit a l'experiència social de les dones. Això és el que ha procurat al llarg de la seva trajectòria, de la seva vida com a pionera, la doctora Carme Valls. Fer visibles les dones, invisibles per a la medicina, títol d'un dels seus treballs. Procurar una medicina universal i honesta amb els postulats científics a partir de la igualtat i lluny dels rols de gènere massa temps instal·lats en l'acadèmia, als hospitals, en els laboratoris. La universitat és un espai lliure on reflexionar i debatre, i també un lloc on combatre les injustícies i corregir els errors. Avui homenatgem una dona que tota la vida ha lluitat per nous plantejaments de la ciència. Ha esmerçat les seves energies a favor d'un humanisme que no sigui excloent. No només per reivindicar la necessitat de la presència de la dona en els estudis i en les teràpies, sinó per engrandir els horitzons d'una medicina que ara sí hauria de ser holística i global. I això ens honora com a universitat. Moltes gràcies.
Gràcies.